Són les 11, el 10 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Encara ressonen avui amb força les melodies que Bad Bunny va cantar a la Super Bowl. Ha fet el rècord històric d'espectadors a la mitja part de l'espectacle. Més de 135 milions de persones el van veure per televisió i també segurament la vegada que més se n'està parlant. A Trump i als seus seguidors els va molestar diverses coses, per exemple, que cantés en castellà. I una de les que ha posat sobre la taula el cantant és l'estatus peculiar de Puerto Rico. És un estat lliure associat als Estats Units que, per exemple, atorga el passaport en néixer, però en canvi no dona dret a votar. En parlarem amb Xavier Vilà.
I ara fa 25 anys, un documental sobre el barri del Raval va causar sensació. Parlem d'En Construcció. Doncs bé, ara el seu director torna amb una altra pel·lícula sobre un barri de Barcelona, Vallbona. I comença amb bon peu, perquè ja ha rebut el Premi Especial del Jurat al Festival de Sant Sebastià. En parlarem amb José Luis Guerín, director d'Històries de la Bona Vall, i amb dos dels veïns del barri.
Cada nit, ja ho sabeu, tenim una persona aquí asseguda amb nosaltres a l'estudi que ens escolta i al final del Catalunya Nit li preguntem si ha après alguna cosa. Per aquí han passat tota mena de convidats. Un pescador, actrius, filòsofs, poetes, una boxejadora, moltíssims, però encara no ens havia acompanyat una jutgessa. Avui, la jutge i escriptora Graciela Moreno. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat aquest 10 de febrer. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Hi ha hagut una falta d'honestetat i respecte per la política municipal i la institució que avui jo ara represento en aquest Ajuntament. Tot i això, no podem fer res més que respectar la seva voluntat i el procediment.
Campador no us ha votat. No és legítim que estiguis aquí. I hauries d'haver renunciat. Jo t'ho dic, com va veir. El meu fill ha estat arrestat, ha hagut una forma molt agressiva de tractar-nos a la gent, amb el dret de manifestar-nos.
Demà preveiem una vaga molt participativa, massiva. Hi ha molta mobilització, molta organització de base.
S'ha construït aquesta vaga des de la base a partir de la indignació del professorat perquè el Departament d'Educació, malgrat el que digui la senyora Paneque, el que ha estat fent tot aquest temps és erosionar la confiança del col·lectiu.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del Departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat.
Si volem mantenir el sistema sanitari català en 68 hospitals, un hospital cada 25 quilòmetres, i ajudar a generar riquesa, fixar la gent en el territori, etc., hem de donar aquest pas, que és que treballin d'una forma agrupada i no competint als hospitals del mateix territori. Crec que és de molt de sentit comú.
A les seves memòries, a més d'aquesta pluralitat de menors, 89 són els que cita, haver provocat voluntàriament la mort a dues persones. Primer, la seva mare. Descriu que el 1974 estava malalta terminal de càncer i la va ofegar amb un coixí.
Quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular. Y sé que en Cataluña me llaman traidor por esto. Yo, a mí esto, o sea, representar a alguien de Algeciras, a mí no me hace menos catalán ni menos independentista. Me hace más normal y más útil.
Y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso. Y voy a ir hasta el final.
Encara no s'ha pogut accedir on està la caixa. Aquesta caixa es veu que doncs, la van tirar per una zona que és aproximadament, es diu el Poste Tort, i clar, l'accessibilitat és complicada. Quan puguin recuperar-la, doncs se sabrà si realment van poder-la obrir o la decisió va ser, degut, suposo, al pes, doncs, llançar-la en un lloc inaccessible.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Era fàcil, sentir gent encara cantant aquestes cançons. És l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl, que encara porta cua, i un dels temes que ha fet aflorar és l'estatus peculiar que té Puerto Rico. És aquest estat lliure associat als Estats Units, però que neixa i no et dona els mateixos drets que si ho fas, per exemple, a Nova York. De seguida, amb el nostre company Xavier Vilà, analitzem tots aquests greuges.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
80.611 80611 sèrie 32.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Manel, Carme, esteu preparats?
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, no me'n passes.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies... Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Mai abans tanta gent, 135 milions de persones, havien vist en directe per televisió el show que es fa a la mitja part del partit del futbol americà que defineix el campió de la Lliga als Estats Units, la Super Bowl.
The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
Qué rico es el latino.
Aquest és un rècord aconseguit per Benito Antonio Martínez Ocasio. És un nom que potser no us sona, però, en canvi, segur que heu sentit a parlar de Bad Bunny.
Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca... Nunca dejé de creer en mí.
L'artista porto-riqueny, amb una actuació de 13 minuts només, ha acabat per rebentar les costures de la guerra cultural desfermada dels Estats Units sobre què significa ser americà. Xavier Vilà, bona nit.
Què tal? Bona nit, Agnès.
Déu-n'hi-do, quin escac que pretén fer, sí. Bad Bunny i tot el show cultural que va muntar l'altre dia a la Super Bowl. Dèiem que Bad Bunny ha fet aflorar els descomunals greuges històrics que arrossega Puerto Rico.
Que són molts, que són, com bé dius, històrics i que tenen un contingut colonial i de ocupació que en les nostres contrades ens sona aquesta música per moltes coses, per referents culturals similars. Parlem d'un territori menystingut històricament per Washington, amb un complex passat d'ocupació espanyola i ara nord-americana, i el fet que el show es fes en castellà, ja només això explica la complexitat de la relació entre Puerto Rico i els Estats Units. Estàs escoltant música de Puerto Rico, Agnès, sí. Que la simple existència de Bad Bunny ja provoca urticària màxima als seguidors MAGA de Donald Trump, una gent ancorada en l'Amèrica primer que sua sang per entendre com la venerable Lliga de Futbol, són 60 edicions de la Super Bowl, ha cedit aquest aparador monumental a un raper en llengua castellana que s'ha convertit, això sí, en l'artista més escoltat. De fet, hem rebut notícies avui de Spotify a Espanya que després d'aquest concert, a l'estat espanyol, les reproduccions de la música de Bad Bunny han augmentat un 85%, és a dir, gairebé ha doblat el nombre de reproduccions. La irritació conservadora d'aquest comento de l'entorn Trump s'ha agreujat amb el pas de les hores després que aquest show presentés un grapat de símbols de la història porto-riquenya i la seva cultura, i així també com gestos de la comunitat llatina en general que han fet revisar moltes de les nocions nord-americanes sobre què significa ser americà.
Referències com, per exemple, a la canya de sucre.
D'entrada, el show, Agnès, una vista general de persones treballant en camps de canya de sucre abans que la càmera baixa fins a Bad Bunny, que canta Titi me preguntó.
Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia.
La canya de sucre va ser el motor econòmic de molts països del Carib durant el segle XIX i principis del XX, i, òbviament, Puerto Rico inclòs. Unes plantacions que també han estat, durant molt de temps, un símbol del llegat colonial que ha patit la illa caribenya i de l'esclavitud a la regió. Aquella gent es va partir l'esquena conreant el sucre. Després que els Estats Units van prendre el control de l'illa, et parlo del 1898, li va prendre Espanya, com sabem, les companyies sucreres nord-americanes van literalment devorar el territori porto-riqueny i van obtenir uns beneficis astronòmics de la mà d'obra i de la terra porto-riquenyes.
Va, parlant de referències, també n'hi havia a la parada de Piragua.
Aquesta no sé si ens sona tant, eh? Bad Bunny saludava en aquest aquest show, amics que mengen coco, avis jugant al dòmino, dones joves que s'arreglen les ungles, i tot després una parada de piragua, que és aquest gel raspat porto-riqueny. Això a Hawaii també ho tenen, li diuen shave ice, és gel, i a sobre posen xarop de diferents colors i diferents gustos. Com a gelat no val gran cosa, el gelato és millor. Però, en fi, a Benito li serveixen la delícia en ampolles abans de continuar caminant. La parada de piragua és aquesta icona de la cultura porto-riquenya que assenyala comunitat i nostàlgia. Cada ampolla de vidre de xarop de piragua del carro presentava una bandera diferent. Colòmbia, Espanya, Puerto Rico... Per tant, aquí, missatge subliminal, garrotada que en maga. Les banderes són una altra representació de la unitat llatina durant l'espectacle.
Més referències. El sapo Concho.
Aquest també, déu-n'hi-do. Sí. Una figura clau al àlbum últim de Bad Bunny, Debí tirar más fotos. És un gripau amb cresta endèmic de Puerto Rico que ara està en perill a causa de les espècies invasores i un desenvolupament descomunal, rapidíssim, provocat al mercat immobiliari per tots els nord-americans que envaeixen l'illa buscant la calor que no troben a la costa est dels Estats Units, que fa molt fred. És una meditació sobre els perills de la gentrificació i que està transformant molt ràpidament l'illa.
Per tant, estem veient molts missatges,
molts,
que
molts.
Està molt bé aquesta radiografia que estem fent per entendre'ls, aquests missatges, perquè ens vam quedar molts amb la cosa més estètica, no? Un altre element del show amb reminiscències clares al conflicte fa referència a la casita.
Aquest sí que potser ens sona una mica més. Ell va interpretar cançons des de dalt, de la famosa casita, que és la casa tradicional de ciment al camp de Puerto Rico. És la casa típica d'allà, de mitjans de segle, que es van construir per resistir millor els huracans. I aquí està el missatge. Resulta que cada cop n'hi ha més i que cada cop estan més abandonats a la població de Puerto Rico respecte al govern federal a Washington, que quan hi ha una desgràcia mediambiental els deixa abandonats.
Un altre element clau van ser els pals elèctrics.
La capital del perreo, ahora todos quieren ser latino. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, me cuido con mi corillo.
I això que escoltes és l'apagón, i d'aquí els pals elèctrics. Bad Bunny interpretava aquesta cançó i vèiem que els mateixos treballadors que abans conreaven la canya de sucre s'enfilaven a aquests pals elèctrics, que és, per tant, una denúncia de l'orgull porto-riqueny davant això que et comentava. Mm. Va haver una gran apagada descomunal a l'illa el 2017 arran d'un fenomen climatològic i gairebé porten 9 anys que alguns llocs encara no tenen llum o la tenen de tant en tant. Per tant, la vida quotidiana se n'ha anat a Norris. Va ser l'huracà Maria la que va provocar aquella desgràcia. Washington els va abandonar i Bad Bunny d'aquesta manera, enfilant-se al pal elèctric, ho denuncia.
I un dels moments més icònics és dels que s'ha fet més viral, és el final, de fet, amb les banderes de les Amèriques.
I aquest Déu beneeixi Amèrica,
Sí, aquella numeració que va fer de
aquella
tots els països.
Aquella numeració va ser descomunal. Va procedir, com tu bé dius, a numerar tots els països de les Amèriques, des de Xile al sud fins al Canadà al nord. Hem de tenir en compte l'imaginari nostre, que els que heu estat allà ho sabeu. Quan tu vas als Estats Units, els estatunidencs diuen que estan a Amèrica. El seu país és Amèrica. I Bad Bunny diu, no, Amèrica comença a Xile, a la Patagònia, i acaba a dalt, al Canadà. I això és una cosa que també és important remarcar, que les escoles dels Estats Units, quan tu ets criatura i vas a que t'ensenyin coses, et diuen que Amèrica són dos continents, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. I dius, no, home, no, només és un. Que no heu vist els Jocs Olímpics, que hi ha 5 anelles, són 5 continents, i t'ho neguen en rodó. Per tant, aquest negacionisme també geogràfic és una altra denúncia que Bad Bunny va esgrimir en aquest show, que la veritat, 135 milions d'espectadors, desarma la denúncia de Trump que diu que no va representar el país que és.
Li va semblar tan lleig l'espectacle. Escolta, ni americans ni nord-americans tan sols, vull dir que també hi ha els canadencs.
Per descomptat, i els mexicans,
i els
que
mexicans,
també són nord-americans. Per tant, aquesta és la denúncia.
Aquesta és la denúncia que va fer el diumenge a la nit Bad Bunny i que necessitàvem radiografiar, posar una mica la lupa sobre de tots aquests gestos per entendre millor el fenomen. Gràcies, Xavier. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico.
Les 11 i 20 minuts, ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsarem en aquestes històries de la Bona Vall que s'estrena divendres i que retrata el barri de Vallbona de Barcelona de la mà del cineasta José Luis Guerín.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí, tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de quan jo hi anava, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Tot seguit ens regalarem a tots plegats ara uns minuts de conversa d'entrada amb un director, un autor, amb una mirada molt particular i que acostuma a dirigir-la cap a persones que habitualment queden marginades. El món del cine li reconeix el seu talent i la pel·lícula que hem vist aquest matí i que s'està a punt d'estrenar, Històries de la Bona Vall, ve avalada per un premi, el del jurat de Sant Sebastià.
Ves a la muntanya.
Ahí termina la ciudad.
Que ese barrio tiene su historia, ¿eh? Derrumbaron las casitas y...
Echa la mano al bolsillo y saca una foto de ella. Y hasta el mismo capitán se había enamorado de ella.
I el director i guionista és José Luis Guerín. Benvingut i felicitats.
Hola, moltes gràcies.
Quina història, tu.
Històries, sí.
Quines històries.
Les històries que... m'han descobert els veïns d'aquest barri Vallbona que apenas conocia.
Sí. Què t'hi va portar? Què t'hi va portar al barri?
Todo, ¿no? Yo siempre digo que, a diferencia de otros compañeros que hacen las películas pues para ilustrar unas tesis previas, a veces para denunciar una realidad que quieren denunciar, a veces con, no sé, para intentar mejorar el mundo, plantean una tesis, ¿no? Mi proceder es un poco el opuesto. Yo no planteo ninguna tesis como punto de partida. Yo entiendo el cine como una forma de asistir a una revelación, a descubrir algo, ¿no? Tengo una cierta predisposición hacia el lugar que, al que me han invitado a ir, porque debo decir pues, que la película nace de una propuesta que me hace al principio pues, un espacio expositivo en el MACBA sobre barrios de Barcelona. Empecé a hacer un pequeño trabajo. Cuando acabé ese trabajo, pues sentí el deseo de seguir profundizando en ese barrio, ¿no? Como te decía, no busco imponer una tesis al público, sino que busco descubrir algo y compartir ese descubrimiento con el espectador, ¿no?
I funciona, perquè anem descobrint, perquè d'entrada, ara que ens estigui escoltant, pugui pensar, bueno, una pel·lícula sobre un barri de Barcelona, que en aquest cas molt particular, Vallbona, hi ha gent que li pot interessar i gent que podria dir, mira, a mi el que passi en aquest barri no... Però després treballes d'una manera que anem entrant amb uns personatges reals i te n'adones que a dintre d'aquest petit barri, que és un barri, sí, molt particular, però hi ha històries també molt universals.
Sí, ese es el reto, yo creo que nos asiste a todos los cineastas, ¿no? Que a diferencia de el reportaje o el periodismo, que muy legítimamente y a veces necesariamente pues se expresa en clave local sobre una materia local, en cine nos asiste siempre la ambición de crear un relato universal, ¿no? Es decir, en cine pensamos las cosas, por lo menos yo así lo siento, de tal modo en que cualquier espectador de cualquier rincón del mundo pueda entender en su esencia la película. Y un punto de partida universal que enseguida detecté en el barrio de Vallbona, pues es ese conflicto entre el mundo rural y el urbano, ¿no? Que palpita de una manera muy especial y a veces se expresa, se manifiesta de una forma muy poética en la película, ¿no? Y que es algo, pues bueno, que nos lleva a pensar que desde siempre todas las ciudades en algún momento se construyeron sobre el campo, ¿no? Planteando una pugna que es universal como nuestras propias civilizaciones. Y la otra vertiente es ese eco, pues, de su realidad como aldea global, ¿no? Un barrio tan pequeñito y humilde puede encerrar las problemáticas y encrucijadas esenciales en los que se encuentra nuestro mundo en estos días, ¿no?
Tu escoltes molt i caces frases que et diuen molta cosa, no? Per exemple, un personatge et pot deixar dit com qui diu avui fa sol quan la meva mare va sortir de la presó, o que ja et dona molta cosa sobre aquell personatge.
Efectivamente. Nunca, digamos que el para mí uno de los principios es no ser explicativo, ¿no? Digamos que ahí es una gran diferencia con lo que podía ser el documental informativo, esencialmente, porque lo esencial en cine es la vivencia, las emociones. Bueno, crear personajes de alguna manera, aunque son personas reales, yo siempre me refiero a ellos como personajes. Una persona es un pozo sin fondo, ¿no? De contradicciones, de ambigüedades, de misterios. El cine entonces es un proceso de síntesis que te empuja a crear un personaje lógico a partir de una serie de retazos que uno eliges, ¿no? Para mí es una relación triangular, yo cómo me relaciono con la persona que filmo y cómo relaciono a esa persona filmada con ese otro vértice, ¿no? Que es el espectador.
La mateixa sensació avui pensava veient aquesta pel·lícula, que tens un mètode, es podria parlar gairebé del mètode Guérin, no sé si això s'exagerà molt. Com organitzes tu una pel·lícula així? Dius, ens quedarem aquí un temps, com ho treballes? Quin és el teu mètode?
Debo decir que casi mis películas empiezan sin tener plena conciencia de que estoy haciendo una película. Es decir, cuando este espacio expositivo sobre ciudades, sobre barrios de Barcelona, me propuso ir al barrio de Vallbona, pues empecé a tantearlo, a investigar. Uno intenta documentarse, conocer la literatura que se ha escrito sobre ese lugar, ver las imágenes que existen y sobre todo hablar mucho con los vecinos. Pero la película se va a ir construyendo fragmentariamente, ¿no? Mi método viene dado por esa característica. Normalmente las películas se ruedan de continuo, lo cual te obliga, sino pues, a tener un plan preestablecido, porque es muy arriesgado ir sin un cierto guión si ruedas 4 semanas o 5 o 6 seguidas. Entonces lo que hago yo es fragmentar los rodajes, pocos días de rodaje, pero en un arco temporal muy amplio. En este caso, pues 2 años y medio casi, ¿no? Lo que te permite integrar el cambio de las estaciones, seguir la evolución de los personajes. Pues hay nacimientos, muertes, cambios de estaciones que en un barrio donde sobrevive de una manera importante la agricultura, pues tiene su valor semántico, ¿no? Entonces, ese es el método, alternar días de rodaje con días de montaje en mi casa, y ahí en soledad pues es donde me siento realmente como un escritor de imágenes y sonidos que da sentido a eso que has grabado. En el montaje descubres de pronto el valor que tiene una frase, ¿no? El sentido poético que hay en una pausa, en una mirada, en un gesto. Y ahí están las semillas del siguiente rodaje, ¿no? Y eso es muy estimulante, porque si partes de un guión completamente escrito, pues uno ya sabe más o menos lo que puede dar de sí, ¿no?
En canvi, tots els teus personatges et sorprenen molt, perquè...
Claro, me sorprenden, me descubren el mundo y me llevan más lejos, ¿no? Me llevan a sitios a los que yo no hubiera llegado yo solo. A veces el diálogo entre dos niños te descubre un universo, ¿no? Me lo dicen algunos espectadores, Guerín, esta película tiene un humor que nos ha sorprendido mucho en ti y tal, y digo, probablemente pues se lo debo a ellos, ¿no? Yo creo que si sabes pactar con la realidad es muy generosa, nunca decepciona.
Clar. Una de les complexitats d'intentar retratar un barri en un temps i en un espai és que ha de ser forçosament o gairebé obligatòriament una pel·lícula coral. Hi ha d'haver molta gent que surti i això ho tornes a aconseguir molt bé. I aquesta vegada el que fa el José Luis Guerín, el director, és incloure el càsting com a part també de la pel·lícula. I aquí en tenim una petita representació a l'estudi, perquè tots sí. No podíem venir, tot i que tots estan molt bé, perquè estan en els seus propis papers, evidentment, però hi ha aquesta idea de posar el càsting, és a dir, estem buscant gent en aquest barri per participar en una pel·lícula, i aquest càsting el veiem en el film, i crec que després, al final de la pel·lícula, tornes a recordar aquell moment quan es presenten els personatges i com han crescut. No? En tenim aquí dos. Miquel Àngel, benvingut al Catalunya Nit.
Bona nit, gràcies.
I tenim també el Vicent.
Sí, Vicent, quiero aclarar que apenas aparece en tanto que personaje, pero que ha sido una figura clave, trascendental, y que es muy importante para mí tenerlo al lado, porque era el director de la escuela de Vallbona, que es donde hicimos el casting y fue un soporte continuado y permanente, y conoce como casi nadie de bien pues los entresijos y conflictos del barrio, Vicent.
Doncs comencem per tu. Què et va portar a Vallbona, Vicent?
Em va portar el treball. Bueno, com tot, jo vaig acabar la carrera, vaig estudiar per ser docent, i amb unes opos te donen una plaça i vaig acabar a un lloc desconegut per mi, a Vallbona. Amb unes sensacions al principi de on estic, perquè sempre dic que sembla la Gàlia de Barcelona, la perifèria de la perifèria, on hi ha un pont que limita tot, que com una barrera, i hem vist jo fa 14 anys que vaig ser, he sigut director allà, he estat durant 14 anys, perdó, direcció allà, i he vist de tot, he vist persones que han passat, però realment, quan el va entrar el José Luis per la porta amb dos companys seus, sí que veus que la idea que té ell és de crear una identitat, no?, d'una visibilitat al barri que actualment la gent que passava pel barri no tenia aquest sentiment. Una frase que a mi em va dir, ostres, vaig apostar per... vaig ajudar-lo tot el que pugui i més a que surti bé, donant amb el meu mínim gran d'arena que he posat, però si que me demana obrir l'escola un diumenge a les 8 del matí, ja estaré. Si em demana que truqui alguna persona, trucaré, farem càsting, el que faci falta. Porque una cosa que me agrada mucho de Vicent, ¿tú conoces a alguien que me alquile la casa para quedarme aquí 2 meses? Y yo digo, este tío...
Yo ¿y va a ser así?
Le ayudo en lo que vulgui.
¿Et vas acabar instalando a Vallbona?
No va a trobar res.
Ah.
No va a trobar res.
Eso me dolió mucho, porque a mí me gusta mucho instalarme en el lugar donde ruedo, ¿no?
Y no va a ser posible.
Y no fue posible, no, nadie me prestó un apartamento para estar en rodaje, tenía que ir y volver cada día, ¿no? Porque me parece que se sienten las cosas de manera distinta, si abres la ventana y ves la luz que hay y ves el movimiento cotidiano, así he pasado muchas horas, ¿no? Y una cosa que digo siempre es que para hacer películas así es muy importante el tiempo improductivo, es decir, estar días ahí sin cámara, hablando con la gente en el bar, la peluquería, con los amigos, y que es una cosa que desde un capitalismo duro pues es muy difícil de aceptar, los días improductivos, pero que sabes que cuando capturas un momento bello y relevante, pues es también gracias a todos esos días que has estado ahí. Clar. Sin filmar.
Parlant del barri, d'on viviu, per exemple, un dels conflictes, i molt actual a la pel·lícula, és les obres que es fan pel tren, no? Hi ha un Rodalies que passa per allà. Les obres ho comporten molts problemes als veïns i els veïns es queixen que és un tren que ni tan sols para aquí.
No, és un tren que... Bueno, no, Vallbona no ha tingut mai parada. La parada de tren és Torre Baró. No ha tingut mai parada. Però passa el tren per Vallbona. Igual passen camions, moltíssims camions que passen per Vallbona. Tenim la C-17, la C-58 com a límit, no? de Vallbona amb la ciutat de Barcelona. I, claro, són obres que duraran uns 8-10 anys o més, i realment es dificulta molt. Vallbona sempre ha tingut la característica d'un entorn rural, amb horts, tan particulars com la famosa Ponderosa, que està tancada ara, però que sempre ha sigut molt estimada al barri, i ara mateix això, tot això està afectat. Està afectat.
Clar, és el problema de perdre fins i tot el camp de futbol o el que has plantat allà. Miquel Àngel, què et va portar tu a Vallbona? Perquè el teu cas és particular dintre la pel·lícula.
És particular, però mira, ara el Vicenç ha dit una cosa que ens uneix. Tots dos, quan vam arribar allà, el primer que ens vam fer la pregunta, a on m'han portat? Que estic convençut que cap dels nouvinguts, com denomino jo, els que hem anat allà, estic convençut que cap d'ells s'ha fet aquesta pregunta. I la diferència potser és perquè nosaltres enteníem que Barcelona acabava al pont de Sarajevo, que tot l'altre era perifèria, era les... Pues això, les faveles, o les bauliers, no sé... Autèntiques perifèries. I no... A mi em va costar entendre que allò era Barcelona, també.
Perquè, clar, hi ha personatges a la pel·lícula que hi han nascut allà, perquè els seus pares hi van arribar i hi han nascut allà. El teu cas és per una situació personal complicada que t'hi veus...
Molt actual.
També un altre tema actual, exacte.
Sí, és
tu
molt
ets
actual.
Un desnonament.
Un desnonament, sí. Un desnonament que, bueno, em porta això a canviar la meva forma de viure, a reinterpretar-me a mi mateix, també, no? I sobretot, a prendre consciència de que aquell era un món com el que estic vivint ara, totalment desconegut per mi.
Se podria distinguir, no?, dos maneras de entender el barrio. Claro, aquellos que llegaron como pioneros de la emigración llegada del sur, que construyeron sus casitas, que formaron la primera urbanización espontánea, natural, sin ningún tipo de plan institucional previo, y que protagonizaron pues todas esas luchas para conseguir los servicios básicos, ¿no?, de los que disfruta el centro de la ciudad desde siempre. Entonces esos sí tienen una memoria colectiva común, ¿no? Y luego está pues toda la nueva realidad, digamos, de la ciudad dormitorio, que acoge pues desde personas como Miquel, que llega allí por el desahucio, o personas también profesionales jóvenes que no pueden pagar el alquiler en el centro de la ciudad y llegan allí por eso o por pues políticas sociales de Habitacha, ¿no? Entonces eso crea dos mundos, ¿no? A veces pues hay una relación entre quienes han vivido el barrio desde sus orígenes, de algunos pues me señalan, pero Guerín, has estado filmando a muchos, a estos que acaban de llegar y no saben nada del barrio, y en cambio faltan las historias del pasado, ¿no? Digamos que sí, para ellos he llegado tarde, porque la historia del barrio sienten que ya pasó, que era la historia de esas luchas. Sin embargo, a mí me apasiona y me interesa muchísimo la historia del presente también, y los signos un poco del futuro que se pueden intuir o imaginar a partir de lo que estás viendo, ¿no?, de esta suma de identidades tan fragmentadas que hay ahí. En cualquier caso, ese aislamiento tan particular del barrio por las condiciones geográficas del río, las montañas y las vías de comunicación y férreas, pues claro, han propiciado un aislamiento tremendo, tremendo, una dejadez de los políticos, pues electoralmente, como hay muy poca gente, es poco apetitoso. Pero también, aparte de ese aislamiento también ha propiciado una resistencia, una protección de formas de vida que es imposible encontrar en el centro de la ciudad, ¿no? Y que eso hace que muchos espectadores lo vean casi como una utopía, que unos amigos se reúnan en el bar para cantar canciones, o que haya esos baños clandestinos en esa charca humilde, ¿no? Y eso me gusta celebrarlo, ¿no? Porque quería evitar sobre todo una mirada victimista hacia la periferia.
En construcció al Raval, ara Vallbona. Per exemple, si et digués La Bona Nova, que s'assembla al nom, però que hi viu una altra gent en un altre context socioeconòmic, etc., t'interessaria menys?
Doncs també ho faria. No, també ho faria. Jo, la veritat que ho penso així, que no hay temas buenos y temas malos. Hay miradas que ven y miradas que no vemos. Es decir, cuando llego a un lugar y no me gusta, automáticamente lo que pienso es que el problema no es del lugar, sino que es mío, que no he sabido mirarlo. Es imposible que un lugar no tenga una buena historia.
T'ho dic perquè a mi m'ha passat tornar a casa meva i començar a mirar-me els veïns i pensar aquí el Guerin trauria una pel·lícula.
Ah, sí?
Trauria una pel·lícula també, i tant. Us ha agradat, Vicent, i l'heu vist ja, suposo, Vicent i Miquel Àngel, o encara no?
Sí.
Home, sí.
I què en penseu?
Mira, el José Luis avui ha dit una cosa que m'ha sorprès. Bueno, no m'ha sorprès. Que a mi no li agrada veure les seves pel·lícules. Jo, tot el contrari, cada cop que veig aquesta pel·lícula, en trec noves... L'ha vist d'una altra manera. Vull dir, per mi ha estat una espècie de trobada espiritual, no sé. Vull dir, és que m'ha fet veure moltes coses que potser abans no m'hi fixava.
Clar. Vicent, ha canviat l'ambient al barri des que sabeu que hi ha aquesta pel·lícula i que ja està voltant i que es va filmar i això? Ha canviat alguna cosa?
Sempre hi ha hagut esperança de veure la pel·lícula al barri, i que segur que estan molt agraïts de que això pugui ser possible. Això no ho fan tots. I el Guerin lluita per això.
És l'homenatge...
Sí,
és l'Orwell.
Estan molt agraïts.
L'homenatge a Catalunya, pues, és de l'Orwell. El Guerin fa aquest homenatge al barri de Vallbona.
Doncs històries de la bona vall, que arriba als cinemes i que es pot veure pel simple gust de disfrutar d'una bona pel·lícula, però a més hi trobareu moltes altres coses. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Som el nostre bon pastor, Osta, França, Guineueta, Sants, Carmelo, Guinardó, Poble, Set, Barceloneta, Bellvian, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebrón, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella, Camp de l'Arpa, Montjuïc, Poma, Mina i Sant Andreu, El Morrot, Coll de Cantunis, Zona Franca i Poble Nou, Santa Eulàlia, Cascantí, Clot, El Port i la Verneda, Gràcia, rei de tots els barris, de la festa i del sabor.
Minutets i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència al comandament. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Què diuen les portades de l'Ara i el periòdico?
Doncs de moment només de l'Ara. El periòdico encara no ha arribat.
Doncs vinga, amb l'Ara anem-hi.
Mira, el nou pla urbanístic metropolità preveu 220.000 pisos més. El document identifica 16 zones de creixement, la majoria als eixos del Llobregat i del Besòs. Per altra banda, els docents van a la vaga per reivindicar una millora de les condicions laborals i a l'aula. El govern vol reobrir tots els trams de Rodalies en dues setmanes. Mm-hmm. I una altra notícia, Cuba afronta el col·lapse energètic. Es queda sense combustible per als avions degut a les restriccions del cru veneçolà. I la foto de portada és la imatge del aeroport de l'Havana.
Molt bé, doncs amb aquests problemes de subministrament que estan tenint i que també explicarem aquí en el Catalunya a nit de demà. Escolta, moltes gràcies, Lídia, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
I més portades. Què ens ha arribat, Marc Güell?
Doncs mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que l'energia renovable es repartirà per Catalunya per evitar bloquejos. La Generalitat ha obert un procés participatiu amb totes les comarques per proposar una implantació més equitativa de parcs eòlics i solars. La foto és per les víctimes del cas Epstein. La lluita de les víctimes del cas Epstein titulen, i també en portada destaquen que el govern espanyol prohibeix a les elèctriques fer ofertes per telèfon. També d'aquesta portada recorden que els mestres catalans van avui a la vaga. Crec que fa dies, eh? És el primer dia després de molts que no llegim temes de Rodalies, portades. Anem a El País. Obren dient que Vox respon amb desvergonyiment i atacs a l'acostament del PP. També en política diuen que l'aliança de les esquerres es posa en marxa sense el suport de Podem. La foto avui és per Felipe González, que encén la polèmica amb el seu vot, i també en aquesta portada destaquen el rècord als embassaments en només una setmana després d'aquestes últimes pluges. I per acabar, El Punt Avui celebren els 100 anys dels cinemes Verdi, els Verdi de Sala de Barri, a Catedral Cinèfila, i es fixen avui en els bombers. Esquerdes, el model mixt de bombers. Les demandes judicials de 410 voluntaris posa sobre la taula la vigència o no d'un sistema singular català que funciona.
Molt bé, això als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, demà que trobaran els oients? Joan Trias, bona nit.
Bona nit. Mira, Agnès, abans d'anar demà, deixa'm fer un parell parèntesi, perquè el dia, com aquell qui diu, no s'acaba informativament fins a l'últim minut. Sí. Tenim novetats respecte a aquests aldarulls que hi ha hagut al vespre a Sant Padó, al voltant del ple municipal. Doncs fa una estona que ha quedat en llibertat l'Aniol Vila, que és aquest exregidor de la CUP de Sant Padó, que ha estat detingut unes 3 hores a la comissaria de Manresa. Els Mossos l'han acusat de desobediència pel seu paper en la protesta que hi ha hagut a les portes del ple municipal de Sant Padó. Demà, ara sí, ja pendents d'aquesta convocatòria de vaga del col·lectiu de mestres i l'impacte que pot tenir en la mobilitat a les primeres hores del dia amb el tall d'algunes vies. Els mestres adopten mètodes de protesta que fins ara hem vist en els pagesos. També demà estarem pendents a la compareixença que farà Pedro Sánchez al Congrés de Diputats. El sentirem parlar per primera vegada del col·lapse de Rodalies d'aquest últim mes a Catalunya. I demà ens ocuparem força de la capitalitat mundial de l'arquitectura que té Barcelona aquest 2026, perquè ja es presenta el programa amb aquestes reflexions sobre el futur de l'urbanisme, de l'arquitectura o del paisatge.
Molt bé, doncs moltes coses que també recollirem al final del dia aquí al Catalunya Nit. Gràcies, Marc i Joan.
Bona nit.
Ara ho deia el Joan, poden passar coses en qualsevol minut i fins a la mitjanit estem aquí per explicar-les i per aprofitar també cada segon. 13 minuts i mig i se'ns acaba el dia. Ha arribat el moment, ara sí, de conversar amb la persona que ens ha acompanyat avui.
Mira, ella va ser hostessa de congressos, va vendre les famoses enciclopèdies Salvat a domicili, ens diuen que sense gaire èxit, i va cuidar infants en una escola. Volia estudiar periodisme, però va acabar a les aules de dret i des de fa més de 30 anys, de fet, s'encarrega d'aplicar les lleis i d'administrar justícia. Quan es treu la toga, agafa la ploma i escriu. Des del 2015 ha publicat 8 llibres i, com no podia ser d'una altra manera, el registre que li agrada és el de novel·la negra. L'últim a sortir publicat és L'hora de la fuga, on torna a endinsar-se, en aquest cas, en els racons més foscos de la ment humana. La nostra oient convidada avui és la magistrada Graciela Moreno. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. El primer que t'hem de preguntar és si has après alguna cosa escoltant avui i veient aquí el Catalunya Nit.
Doncs sí, he après bastant com es pot fer un informatiu bastant entretingut, no és un informatiu que es faci pesat, al contrari, vas assabentant de moltes coses, i potser per deformació professional he sabut una notícia que no sabia, que és aquest pedrasta francès que ha abusat, diuen, de 89 menors, no? Em sembla increïble, no? Però si realment és una de les lacres que tenim a la nostra societat.
I durant tants anys, no? Durant pràcticament...
Sí, sembla mentida.
Escolta, volies estudiar periodisme? Això
sí, perquè
també...
jo volia escriure. Jo quan estava... feia el COU i clar, i el meu tutor em va dir que si volia escriure tenia que estudiar periodisme, però no me'n vaig assabentar de la prescripció com es feia en aquelles èpoques. No existia internet, evidentment. S'havia d'anar a Bellaterra a que et donguessin un número per matricular-te i em vaig quedar sense lloc. I tenia una amiga que va estudiar dret i mira, vaig apuntar-me amb ella i em va agradar. Mira, al final ja va fer la carrera en 5 anys i sí, la vaig acabar.
I vas poder escriure, igualment, perquè, escolta, sí. 8 llibres...
Sí, home, jo escric des de sempre, el que passa ja des de que era nena. Però, clar, evidentment, amb els estudis, la feina, després la família, no et decideixes a publicar fins al 2015.
I ara, com a magistrada, suposo que una feina alimenta l'altra, o no? És a dir, tot el que veus al teu dia a dia, que ara en parlarem, t'ajuda després a tenir allò trames més sucoses, o què?
Home, realment, jo el que dic sempre és que la meva feina em dona que jo... Realment treballo sempre amb persones i veus les persones que estan darrere dels papers, no? Que d'alguna manera jo crec que és el que ens ha de marcar la nostra feina, pensar que hi ha persones i veus les conductes humanes i del que som capaços, no? Que moltes vegades el ser humà és capaç del millor i del pitjor.
Sí, què et crida especialment l'atenció de la condició humana?
Els perquès. Per què fem el que fem, no? De fet, les meves novel·les són sempre novel·les de parquers. No? Ja no és tan interès com el joc del Cluedo, no? Ha sigut el majordom amb el canelobre i a la biblioteca, no? Sinó per què ho ha fet el majordom. I a vegades hi ha gent que dius és impossible perquè no hi ha cap raó lògica per la qual ha fet això, però sempre hi ha alguna que passa que a vegades hem d'anar enrere el temps i es mira una mica què és el que passa per aquella ment, no? Perquè hagi fet autèntiques barbaritats.
I els arribes a entendre, aquests?
Sí, sí que els entens, el que passa que moltes vegades les seves raons són força recargolades, que dius, això una persona mínimament normal, entre cometes, és impossible que ho pensi, no? Però hi ha la seva lògica, la seva només, clar.
Clar, comprendre, no?, els sí. motius deu ser, és fonamental per un jutge.
Sí, és comprendre, no significa compartir, no, perquè clar, tu, clar. Evidentment, la condemna la tens que aplicar igual, no? Però a vegades, dius, és una mica posar el factor humà, no? De la nostra feina és el factor humà, que deia Graham Greene en la seva novel·la fa molts anys, que és el que canvia tot.
És el factor humà. L'hora de la fuga. Aviam, arrenca amb el descobriment del cos de Noelia Torres. És una jove de 24 anys que s'acaba de casar.
Sí, és la seva nit de noces i bé, està celebrant les seves noces al seu domicili amb la seva dona. Entren també tres persones al domicili i no sabem com, ella és precipitat del balcó, nua i amb el vel de núvia enllaçat al cap. I no sabem què és el que ha passat, sembla que és un suïcidi, però hi ha una sèrie de marques en el cos que demostren que aquí estava passant alguna cosa, en aquella casa.
Quan dels llibres no podem parlar de l'argument, perquè faríem spoiler, el que demanem als autors és de què volies parlar a l'hora de la fuga.
Jo volia parlar realment de la maldat, no? Que hi ha moltes formes de maldat. No? Maldat és fer mal als altres, evidentment, però moltes vegades saber que està passant alguna cosa i girar la cara o no pensar o no donar veus d'alerta també és una altra manera de maldat, no? El no fer res. No? I que realment tots, d'alguna manera, no som d'una peça, no som boníssimes persones ni dolentes. Hi ha gent que sí, no? Evidentment els psicòpates sí que es podien qualificar de gent molt dolenta, però tots tenim aquesta dualitat de bo i dolent i que no som d'una sola peça. I una miqueta era explorar això i sobretot el tema de què és el que succeeix quan les víctimes, com és el cas d'una de les protagonistes de la novel·la, l'Esther San Pietro, si es poden convertir les víctimes en victimaris després quan ja són adultes.
Què et diu l'experiència sobre això?
Doncs que sí, en moltes circumstàncies sí, perquè és molt dur i és molt difícil superar tot el que, per exemple, li passa a l'Esther San Pietro, que està inspirat en un cas real que jo vaig conèixer, i dius, aquesta persona a la llarga i després amb tota aquesta càrrega emocional pot acabar desenvolupant una sèrie de trastorns, una sèrie de mancances, que això implica que l'edat adulta pot convertir-te en un monstre, també.
Clar, això és un gran tema, perquè per una banda dius fins a quin punt és culpable, no?, si és el que ha rebut, i per l'altra també allò dels models i els miralls, no?, perquè, per exemple, un nen que hagi patit un pare que violent, pots pensar, jo no vull repetir això que em feien a mi, o acabar repetir-ho, no?
Sí, perquè una mica condiciona la teva conducta. De fet, tenim casos molt, molt sonats, per exemple, no sé si recordareu el cas de Pedro Jiménez, que és un assassí, que va assassinar dues policies en pràctiques a Bellvitge, ja sí. Fa uns quants anys, no? Doncs una de les coses que es va fer, i és una de les proves importants a l'acte de la vista del jurat, va ser a l'estudi psiquiàtric d'aquesta persona, i aquesta persona havia viscut qüestió de maltractament de pallisses per un pare alcohòlic, una mare també amb malaltia mental, no? Un nen que ja va començar a esnifar col als 12 anys, vull dir, ja una carrera delictiva que ja va començar en els 16 anys a la presó. Aquest delicte tan greu el va cometre als 35 anys, però és que des dels 16 ja estava ingressat a la presó, no? I llavors condiciona molt la infància. És un altre dels temes de les meves novel·les, no? Jo crec que som els adults que som per la infància que hem tingut, no? Que evidentment tu d'adult pots millorar, pots... veus les coses que es fan malament i sí que pots polir-te, no? Però aquella essència, el nucli dur que tenim nosaltres, tots jo crec que ens ve de la infància.
Quina responsabilitat, no?, sí. El fet d'educar.
Sí, quan som pares ho veus, no? Quan
d'educar
tens un fill,
i d'estimar, no? Que no sí. És fàcil a vegades, eh?
Sí, quan tens un fill tu veus que t'està observant constantment, imitar els teus gestos, les teves maneres de respondre, si tu estàs irritable, ell també, no? Ho notes molt quan ets mare o pare.
Ara deia l'Agnès, quina responsabilitat, i a mi sempre m'ha passat a pensar quina responsabilitat amb la vostra feina, la de jutjar, culpable, innocent,
sí,
això,
realment,
això
sí.
Ho trobo molt fort.
La teva feina realment és decidir. És decidir i estar sola en aquesta decisió, perquè en el procediment, per exemple, penal, el Ministeri Fiscal demana, per exemple, una persona que tens detinguda i et demana, el fiscal la pot demanar una pena de presó, i tu pots dir, i l'advocat de la defensa dirà, no, aquest senyor que queda en llibertat, i després tothom se'n va, estàs tu ja sola, i és tu la que tens que decidir, no? En tots els indicis que tens, i si hi ha els requisits legals, doncs ho tens que acordar o no, això... Però si realment et paguen per decidir.
clar, ho trobo això d'una feina molt concreta que requereix certa valentia. Què passa quan tens dubtes? Perquè hi ha persones que sembla que no puguin dubtar, per exemple, un jutge.
Sí, però és que al final, com que tens que decidir, no pots dir, ui, és que no ho tinc clar i aquí queda, no? Clar. I que sobretot en el que és el sistema penal nostre, com que es basa en la presumpció d'innocència, si tu estàs davant d'una vista, un judici, i no hi ha proves suficients per condemnar una persona, encara que tu tinguis la íntima convicció de que sàpigues que aquella persona és l'autora, estàs obligada a absoldre. Perquè el que no vol el sistema és condemnar un innocent, és la pitjor cosa que li pot passar, no?
Clar.
Però, clar, a vegades sí que en teoria et quedes amb les ganes, no?, entre cometes, no? Però, clar, això és impossible. I jo ho entenc, que de cara a l'opinió pública a vegades no s'entén. Perquè a vegades ja com una... Tothom sap que aquella persona, o pensa que aquella persona és la culpable, no? Però si no hi ha les proves suficients, estem lligats de mans i peus. Mm.
Moltes vegades, no?, s'ha dit, és que no s'entén la justícia. Clar, aquest deu ser frustrant també per vosaltres quan algú us explica això.
Clar,
us
és que aquí
això.
Haurien d'explicar què és la justícia, no? Perquè, clar, en teoria és un valor que té que inspirar la comunitat i que la justícia és donar a cadascú el que és seu, no?, i evitar que les altres persones trepitgin els teus drets, no? Però també hi ha molta gent que interpreta la justícia com que li donin la raó a ell. Uh-huh. Clar, les sentències a vegades no agraden a ningú. Si tu a vegades mig dones la raó a un i a l'altre, ningú estarà content. No? I recorreran tots dos, no? I si al món no li dones la raó, dirà, ui, és que això és injust, no? Clar, nosaltres estem tenim que aplicar una llei, que és la llei que tenim, i nosaltres no fem la llei. La llei la fan els senyors diputats i senadors en el Congrés, els polítics. I nosaltres, si la llei t'agradi o no t'agradi, la tens que fer servir perquè és la teva única eina i el teu límit, també.
Graziella, tu avui has dictat alguna sentència?
No, bueno, jo ara estic en un jutjat d'instrucció de Barcelona, uh-huh. I llavors el que fem és instruir, és la part d'investigació. Clar. Però sí, per exemple, avui he fet resolucions que obren el judici oral, no? Casos que s'han tancat la instrucció i ara passaran ja a ser jutjats a l'audiència provincial o a les seccions penals.
Ai, mareta, quina nit. Deixa't el cor obert fins que s'apropi el matí. El pecat queda prescrit, potser no voldrem fugir. Fem d'este ball un ritual.
Avui que hem parlat de música valenciana, canta Abril amb Pep Jimeno Botifarra i els Figaflaues. Aquesta cançó es diu Ai Mareta i és la que ens acompanya a la sortida del dia aquesta setmana i, com sempre, ens serveix també per cedir l'última paraula.
L'última paraula avui la tindrà Graziella Moreno. Ella és magistrada d'instrucció del jutjat número 3 de Barcelona. Ha estat un privilegi poder fer una entrevista a una jutge. No és una cosa que sigui fàcil i realment moltes més preguntes que li haurien fet aquí a la Graziella. Ella acaba de publicar la seva 8a novel·la, es diu La hora de la fuga, publicada per ADN Editorial, i si us agrada la crònica negra, és una gran proposta per vosaltres. Graziella, gràcies per acompanyar-nos, i ara aquests micròfons són teus perquè tinguis l'última paraula del dia.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat, he disfrutat molt, he gaudit molt d'aquest programa que feu, us felicito, perquè és un informatiu diferent i que jo penso que et deixen ganes de més.
Els teus ulls busca el teu cos fet de fum. Sempre venies darrere que t'ensenyarà cançons.
I ara que em feu de boniques, ara